L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Després d'uns dies de pausa estival, novament som a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre disposats a prendre-li informativament parlant el pols al territori. La salutació cordial de qui us acompanya i saluda donant-vos la benvinguda en este temps d'informació, avui dimarts 23 de setembre, a la sintonia municipal de les Terres de l'Ebre, un servidor, Domènec Ramal, en nom de tots i cadascun dels companys dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Comencem aquesta repassada a l'actualitat del dia. Ho fem, com sempre, avançant el sumari de continguts en titulars, un any després de l'episodi de sismes que van provocar l'aturada del projecte Castor. El moviment social i la lluita de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia continua. També les administracions afectades del territori lluiten pel desmantellament de les instal·lacions i l'impediment de la socialització de les pèrdues del projecte. Territori i Sostenibilitat posa en marxa un nou autobús express entre Tortosa i Alcanar. Aquest nou servei d'autobús ràpid entrarà en funcionament l'1 d'octubre amb 18 freqüències diàries, 9 d'anada i 9 de tornada, com dèiem, entre les poblacions de Tortosa i Alcanar, i amb parades intermitges a Amposta, la Ràpita i les Cases. El port industrial de la Cimentera, el port de la Martinenca d'Alcanar, va rebre la passada setmana el primer barco de 40.000 tones de capacitat després del dragatge efectuat gràcies a l'acord que van signar Ports de la Generalitat i la planta que Cemex té al municipi canareu. Ahir van començar les inscripcions per als cursos de tardor al telecentre de l'Ametlla de Mar. El curs de premonitor de lleure i de preparació de l'actic bàsic són les novetats dels cursos de tardor que enguany ofereix el telecentre Calero. I a la recta final del nostre temps d'informació parlarem dels forts xàfecs que ahir van afectar pràcticament tot el conjunt de les Terres de l'Ebre. A Santa Bàrbara es van recollir uns 58 litres de pluja, a la Galera uns 40. Un episodi de pluges que ha estat molt ben rebut pel sector de la pagesia del sud del país i que no deixa incidències greus. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I comencem ja amb la primera de les qüestions que avui us avançàvem en titulars. Ha passat ja un any des que les injeccions de gas al magatzem submarí del projecte Castor comencessin a provocar més d'un miler de terratrèmols que van atemorir els ciutadans de les Terres del Sénia i també d'altres comarques de més enllà. Amb l'activitat paralitzada arran d'aquests episodis sísmics i la renúncia a la concessió de l'empresa promotora, Escal UGS, aquest passat estiu el moviment social contra el projecte Castor i les administracions catalanes avisen que encara queden comptes pendents al voltant d'aquest polèmic projecte. El govern espanyol no només descarta de moment desmantellar les instal·lacions, sinó que podria anunciar en breu una fórmula per compensar l'empresa amb uns 1.400 milions d'euros per la inversió, socialitzant d'aquesta manera les pèrdues. La terra ja no trontolla, les instal·lacions del Castor es mantenen i es mantindran inoperatives a curt i mig termini, segons les previsions del govern espanyol. Però l'ombra del projecte continua recordant als habitants del territori i també a les administracions de les Terres de l'Ebre que encara queden molts comptes pendents pel resoldre. Des de la negativa de Madrid a procedir al desmantellament total, una operació que podria costar al voltant de 300 milions d'euros, a la resolució de la trama financera i econòmica a partir de la qual es va construir aquest projecte. I és així com el suposat triomf d'un moviment social que s'ha passat 7 anys advertint sobre sobre les nefastes conseqüències d'instal·lar un magatzem de gas submarí a la zona acaba mutant cap a un regust agredolç. És una victòria pírrica, diuen, és pitjor haver-la guanyat que haver-la perdut, perquè els que l'han perdut s'han posat tots els diners a la butxaca, resumia amb indignació un dels portaveus de la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia, Evelio Monfort. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, avisant que el cost per a les arques públiques del projecte es podria acabar disparant i davant d'això considera, com dèiem, una victòria pírrica la paralització del projecte. Evelio Monfort.
Tenim un crèdit privat, lo convertim en públic fent eurobonos i ara torna a passar a crèdit privat. Crèdit privat que ja no és de l'empresa, que és de tots els espanyols. Un crèdit que pels eurobonos eren 1.400 milions, que per desmantelar-ho 200 o 300, i que els interessos de 20 anys al 4% pues, doblaran el capital que haurem deixat. Quan ens representarà això tots els espanyols? Bastant diners. O sigui que és una victòria pírrica, saps? D'estes que s'ha sigut pitjor haver-la guanyat que no haver-la perdut, perquè el qui l'ha perdut s'ha ficat tots els diners a la butxaca.
Per la seva banda, el president de la plataforma en defensa de les terres del Sénia, Joan Ferrando, assegura que l'entitat continuarà lluitant per evitar que la societat s'hagi de fer càrrec d'aquest deute, el del projecte Castor.
No estem disposats a mullar en aquestes perspectives. Nosaltres pensem que s'ha de continuar lluitant. Tenim adhesions ara també a nivell internacional, a nivell de moltes associacions i organitzacions, i pensem que continuarem demanant a la gent el suport, perquè encara que això ens vulguin fer creure que està solucionat, que han ficat aquí un parche, aquest parche no pot aguantar perquè no podem pagar. La gent que hem sofert els desastres, diríem, a damunt tindrà que pagar.
El delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, celebrava la paralització del projecte, però alhora manifesta també la voluntat del govern català per tal que el Castor sigui desmantellat definitivament. Xavier Pallarès.
Estem satisfets de que finalment això està tancat. Estem satisfets perquè realment s'ha demostrat que quan anem tots a una, en aquest cas la pròpia plataforma, els ajuntaments, el govern del país, m'ho hem sortit en part en la raó i per tant vol dir que això estarà parat, però em sembla que això no ho acabarem fins que es desmanteli totalment a la planta Castor. En això continuarem i continuem i estem en contacte amb els diferents ajuntaments i la pròpia plataforma per a veure com ho podem anar accelerant entre tots. Entenc que això s'acabarà el dia que s'haurà desmantellat i per tant estem en expectativa. No estem gaire d'acord en la manera en què es vol indemnitzar. Al seu moment ja vam dir i continuem dient que el que no pot ser que el que una persona o una empresa fa malament ho tinguem que pagar entre la resta de la societat.
I per la seva banda, l'alcalde del Canal, Alfons Montserrat, en reitera també que malgrat el tancament de la planta i la renúncia d'Escal a l'explotació, el govern espanyol ha continuat negant-se a donar informació a les administracions locals. Alfons Montserrat.
Un any després tenim l'avantatge de que l'activitat ha parat i al parar l'activitat doncs, els terratrèmols ja no s'han tornat a succeir i per tant una mica hem tornat a la normalitat i hem tornat a la calma i aquella alarma social que havia desaparegut, no? La qual això és la nota positiva, no? Per la resta que hem de dir que durant aquest any no és ni més ni menys que el mateix que ha vingut passant estos anys, tots aquests seguit d'anys. És a dir, una administració central que en cap moment ha tingut la més mínima delicadesa, sensibilitat o complicitat en l'administració local, en qualsevol de les administracions locals afectades, no? I en aquest cas l'Ajuntament del Canà o el municipi del Canà com una de les dues administracions locals més directament afectades, hem de dir que continua tot igual, és a dir, una opacitat total i una manca de comunicació total, no?
Per últim, l'alcalde del Canal, Alfons Montserrat, subratllava també la necessitat, d'una banda, del desmantellament de les instal·lacions del projecte per evitar el costós manteniment i les possibles tentacions de nous governs per tal de reobrir-les.
El que sí que pensem que la principal prioritat nostra en aquests moments és aconseguir que el Castor se desmantelli. Ara ha aturat l'activitat i pensem que s'hauria de desmantellar una situació de sense activitat durant molt de temps, més un entorn corrosiu com és el mar, també farà que hi hagi problemes de manteniment i que implica uns costos importants de manteniment d'una cosa que tardaria més o tardaria menys, s'hauria de desmantellar. Per tant, la nostra prioritat és que es desmantelli i també així evitem que en qualsevol dels cicles electorals arribi algú que tingui, torni a tindre alguna idea lluminosa de tornar-ho a posar en marxa o tornar a provocar terratrèmols. No?
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem ara parlant del Departament de Territori i Sostenibilitat que posarà en marxa, coincidint amb l'inici del mes d'octubre, d'un nou autobús express que unirà les poblacions de Tortosa i Alcanar. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, en Ricard Font, va anunciar ahir al matí en posta i en roda de premsa la posada en marxa a partir de principis d'octubre d'aquesta nova línia de la xarxa express.cat que comunicarà, com dèiem, les poblacions de Tortosa i Alcanar, una línia que tindrà també parades intermitents a poblacions com Amposta, la Ràpita i les Cases. Serà aquesta la 14a línia d'autobús d'altes prestacions que es posa en servei a Catalunya. La nova línia E3, Tortosa, Amposta, la Ràpita, les Cases, Alcanar, tindrà 18 freqüències diàries de dilluns a diumenge, 9 d'anada i 9 de tornada, amb sortides cada dues hores, una velocitat comercial molt competitiva perquè només hi haurà 3 parades intermitges i incorporant totes les prestacions de la xarxa express.cat. És a dir, la reducció del temps de viatge en 20 minuts respecte a la línia convencional, el trajecte d'una nova línia E3 que tindrà una durada de 45 minuts, el preu que serà solament d'un euro o la nova campanya d'informació estàtica a les parades i les estacions d'autobusos. També està previst en un futur posar informació en temps real a les parades i la incorporació d'un vehicle nou totalment accessible amb premsa gratuïta i wifi a bord. De tot plegat, en té més dades des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Font també explicava que el 1 d'octubre es posarà en marxa un nou abonament multiviatge T10-120 per tal de promoure l'ús del transport públic en les comunicacions a les Terres de l'Ebre. El nou títol de transport suposarà un estalvi de més del 50% del preu del bitllet senzill actual en els trajectes entre les quatre comarques, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre, de les línies d'autobusos gestionades per les empreses IFE, Plana i Autocars Carrera. L'actuació, que és un pas previ al desplegament del sistema tarifari integrat, neix amb l'objectiu de millorar la competitivitat de transport públic i dotar els viatgers d'una xarxa eficient a preus atractius que contribueixen a estendre'n-los. El preu del nou títol, que permet fer 10 viatges en 120 dies, serà d'un euro el trajecte, és a dir, que l'abonament costarà 10 euros. Es pot adquirir i recarregar als mateixos autobusos. El títol de transport T10-120 és multipersonal i, per tant, el poden utilitzar els membres d'una mateixa família o un grup d'usuaris per fer els seus desplaçaments de forma conjunta. Aquest títol de transport utilitza la tecnologia de validació sense contacte. Es pot recarregar a bord dels propis autobusos. Finalment, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat va destacar que el Departament de Territori i Sostenibilitat està construint des del mes de març la nova estació d'autobusos Amposta, que es preveu que entri en servei durant durant el novembre. L'estació millorarà la mobilitat en transport públic al municipi i la qualitat del servei. Els treballs tenen un pressupost de 1,2 milions d'euros. La instal·lació està situada a l'oest de la localitat, en concret a la Cruïlla, entre l'avinguda de Santa Bàrbara i el carrer Sebastià Juan Arbó, en uns terrenys que ha cedit l'Ajuntament d'Amposta. Amb una superfície total de 3.700 metres quadrats, l'estació tindrà una capacitat per a 7 andanes i 5 places addicionals per a autobús i comptarà amb un edifici terminal amb sala d'espera, despatx de bitllets i servei de bar. Així mateix es preveu una àrea d'aparcament exterior per uns 40 turismes.
Gràcies, Tere, i no deixem de parlar de qüestions interessants per al territori, en este cas des del vessant industrial, perquè el port de la Martinenca d'Alcanar, el port de la Cimentera, ha rebut estos dies el primer vaixell de 40.000 tones després del dragatge del canal d'accés. L'acord signat entre Ports de la Generalitat i Cemex ha ajudat a impulsar l'activitat de la Cimentera d'Alcanar, permetre l'operativa de vaixells amb una major càrrega i garantir la continuïtat econòmica creant ocupació. L'acord signat, com diem, mesos enrere entre Ports i Cemex per potenciar aquesta activitat i millora de sortida dels seus productes al mercat exterior a través del port de la Martinenca comença ja a donar els seus fruits i ho ha fet amb l'arribada d'aquest gran vaixell, United Maderas. El nou calat del port facilita que vaixells de gran tonatge puguen operar major capacitat de mercaderia. Fins ara la càrrega màxima de mercaderia en aquest port era d'unes 25.000 tones en vaixells grans. Ara el mercant United Maderas marca una fita històrica en ser el primer mercant que opera 40.000 tones de mercaderia de clínquer, concretament al port de la Martinenca d'Alcanar, que s'exportaran al continent africà. Així, i segons les característiques tècniques de cada mercant, es podrà assolir un volum de càrrega de prop de 50.000 tones de mercaderia per vaixell. Aquest mercant de bandera liberiana va estar consignat per l'empresa Berger Marítima. El vaixell va arribar aquest passat cap de setmana. Aquest vaixell va arribar al port de la Martinenca el cap de setmana anterior i va treballar fins al passat dijous. Un vaixell que va ser, recordem, construït l'any 2011, que té una eslora de 190 metres, un calat de 9,6 i un registre brut de 32.839 tones. Pel que fa a la col·laboració público-privada, permet promoure grans projectes arreu dels ports catalans que aporten riquesa i ocupació al conjunt del territori. En aquest context, s'enmarca l'acord signat entre Ports de la Generalitat i l'empresa cimentera Cemex aquest any per fomentar l'activitat del port de la Martinenca, d'Alcanar. Amb l'acord, la cimentera es compromet a mantenir el tràfic mínim d'1.120.000 tones de mercaderies anuals per al port d'Alcanar durant un període de 10 anys. Per la seva banda, Ports de la Generalitat ha invertit 3 milions d'euros en la recuperació d'un calat de 12 metres de profunditat en el canal d'entrada del port de la Martinenca. Aquest dragatge ha donat a la infraestructura noves condicions tècniques que faciliten l'arribada de vaixells més grans i amplien la capacitat exportadora dels productes de la cimentera. Així mateix, l'acord facilitarà a l'administració portuària la possibilitat de gestionar operatives de tercers al moll número 2 del port. El port industrial d'Alcanar, amb dues dàrsenes i tres molls comercials, forma part dels ports de l'àmbit de Ports de la Generalitat. Està atorgat en concessió administrativa a l'empresa Cemex, que l'explota per al tràfic de mercaderies produïdes a la cimentera d'Alcanar, principalment ciment i clínquer.
El cap de setmana del 27 al 28 de setembre gaudi ja Alcanar del 18è Mercat Ibèric de Sant Miquel. Podràs visitar les diferents parades on els artesans faran demostració dels seus treballs. A més, també podràs gaudir de la cercavila de nanos i gegants a càrrec de l'Associació Cultural Popular i Tradicional Benifallim d'Alcanar i també de l'actuació de la Muixaranga de Vinaròs. 18è Mercat Ibèric de Sant Miquel a Alcanar, 27 i 28 de setembre.
L'informatiu Emute.
I anem ara cap a l'Ametlla de Mar, ho fem per parlar de propostes formatives. Ahir, dilluns 22 de setembre, s'obria el període d'inscripcions per als cursos de tardor que ofereix el telecentre de l'Ametlla, el curs de premonitor de lleure i de preparació per a l'àctic bàsic. Són algunes de les novetats d'aquestes propostes formatives, tal i com en la seva crònica d'avui des de la Cala Ràdio ens explica Olga Tomàs.
A partir del dilluns vinent, 22 de setembre, s'obriran les inscripcions a la nova graella de cursos de tardor impulsats des de la Regidoria de Treball i Formació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que ofereix el telecentre. Entre les novetats hi trobem el curs de premonitor de lleure, un curs de 20 hores destinat a joves. També hi haurà la possibilitat, a partir de l'octubre, d'apuntar-se al curs de preparació per l'àctic bàsic, un curs que permetrà acreditar les capacitats bàsiques en noves tecnologies. En cas que s'estigui a l'atur, aquest curs està subvencionat. Escoltem Vicky Martí des del telecentre.
De xiquets de 16 a 18 anys que volen fer activitats de suport d'ajudant de monitors i que han acabat no tenen una acreditació. Doncs a través de l'escola d'Esplai han fet este curs, que és un curs de 20 hores i intenten repartir tant 4 hores d'un taller de plàstica, 4 hores de taller de contes, de cançons i danses, de jocs i d'esports. Són diferents blocs, en què ells tenen una miqueta d'un contingut formatiu que els servirà doncs, per a poder reforçar les activitats de monitors de lleure. I una altra novetat seria el que és la preparació de l'àctic bàsic. I explico una miqueta què és l'ACTIC.
Això mateix.
L'ACTIC seria l'acreditació de les competències de la tecnologia i de la informació i comunicació. ¿Vale? Que per entendre-m'ho seria com abans el famós nivell B, nivell C, nivell D de català, que t'acredita que tens els coneixements bàsics de la llengua catalana, doncs ara ho podríem traslladar a lo que serien les competències digitals.
No mancaran tampoc cursos que ja són clàssics de l'oferta formativa del telecentre com, per exemple, el de fotografia, el de manipulador d'aliments o d'eines i canals de recerca de feina. D'altra banda, hi haurà diversos cursos també destinats als jubilats, com internet avançat, vendes a través de la xarxa, informàtica inicial i correu electrònic i xarxes socials. Un altre bloc formatiu rellevant és el destinat a les llengües. Així, a partir de l'octubre es podrà fer anglès inicial i també anglès avançat. També un any més hi haurà espai per al rus. A més, hi haurà el català per a nouvinguts, un curs subvencionat i es recupera l'espanyol per a estrangers. Finalment, recordar que a partir del mes d'octubre el Centre d'Interpretació de la Pesca tindrà lloc una nova edició del taller Fes el teu cap de nano. Escoltem Mari Carme Martí, regidora de Formació.
Esperem que la gent estigui contenta amb tot el que estem treballant al telecentre perquè tinguin accés a molts de cursos i que estem oberts a escoltar a tothom que tingui noves idees que donar-nos per fer cursos novedosos. Des del telecentre sempre s'ha sigut d'una manera que volem que la gent estigui contenta amb el que se li ofereix. I no es pot acontentar tothom, això ho sabem. Però crec que hem arribat a assolir un perfeccionament tal que avui dia hi ha gent que ja ni ens demana res perquè està conforme amb tot el que nosaltres oferim. Però jo demano que la gent s'amulli i que si creuen que hi ha altres coses que nosaltres encara no ens n'hem donat compte, que ells ens ho facin arribar.
Per més informació només cal passar pel telecentre situat al carrer Pau Casals, però també ho podem fer a través del telèfon al 977 45 72 69 o 977 49 34 79. També per via correu electrònic a telecentre@ametllamar.cat.
Gràcies, Olga. No deixem de repassar propostes de l'àmbit formatiu. En este cas ho fem anant a l'Aldea. La Regidoria de Cultura d'aquest municipi del Baix Ebre, juntament amb l'Escrua, volen informar que totes aquelles persones que estiguen interessades en aprendre a ballar country i ball en línia poden apuntar-se a les oficines de l'Ajuntament de l'Aldea des de les 10 del matí i fins les 2 de la tarda, de dilluns a divendres i fins al dia 30 de setembre. Enguany serà el segon any que es fa aquest curs a la població a les instal·lacions de l'Escrua, un curs que, diuen des de l'Aldea, ja va tindre una gran acceptació per tots aquells que en van gaudir de la primera edició. I una altra proposta també des de l'Aldea ens arriba, en este cas, des de l'àmbit relacionat amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Es tracta de la Pedalada 2014, una pedalada prevista per diumenge que ve, dia 28 de setembre, que tindrà lloc, com diem, dins els actes d'aquesta Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. La concentració de bicicletes serà a les 9:30 del matí, diumenge, davant l'Ajuntament. Enguany, la marxa cicloturista serà a l'embarcador de l'Aldea.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'informació, abans d'arribar a la previsió meteorològica, parlem avui justament dels efectes de la meteorologia en les últimes hores al nostre territori. Han caigut en les últimes hores forts xàfecs, sobretot en el dia d'ahir, a les Terres de l'Ebre, a Santa Bàrbara, i segons informacions dels mateixos oients de l'emissora de la Plana Ràdio, van caure una mitjana de 58 litres de pluja per metre quadrat. També a la Galera informaven els oients sobre quantitats recollides al voltant tant de 40 litres. L'episodi de pluges al sud del país no deixa, de moment, fins ara, incidències greus, tal i com en la seva crònica ens explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Doncs, efectivament, els forts xàfecs que van caure aquest dilluns a les Terres de l'Ebre, molt especialment a la Terra Alta, al Baix Ebre o al Montsià, no van causar incidències greus. Tot i així, Protecció Civil de la Generalitat mantenia encara activada unes hores més l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de que es pogueren produir noves precipitacions intenses o abundants. El telèfon d'emergència 112 només rebia 10 trucades relacionades amb les pluges. Els bombers de la Generalitat es van activar en dues ocasions i els diferents policies locals en 6. A Santa Bàrbara, segons diverses informacions dels oients, van caure una mitjana de 58 litres de pluja per metre quadrat. També des de la Galera ens informaven de la quantitat recollida. A les afores del poble havia estat d'uns 40 litres. Segons la informació oficial que recollim de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, fins a mitja tarda d'ahir havien caigut 73 litres per metre quadrat a la illa de Buda i poc més de 69 litres als Alfacs. També més de 49 litres a Roquetes, 42 en 2 a Alcanar o 36 en 7 a Horta de Sant Joan. També van caure 35 litres i mig a Batea o 70 litres a Sant Jaume d'Enveja. També es van recollir 64 litres de pluja per metre quadrat a Sant Carles de la Ràpita. Com a conseqüència de les fortes precipitacions, els cabals del riu, de l'Ebre, i també dels diferents afluents i barrancs del territori es van anar incrementant durant tot el dia d'ahir, tot i que es van mantenir dins dels valors de normalitat fins al moment. Una pluja, en definitiva, molt ben caiguda i que ha estat ben rebuda també, especialment per la pagesia. De fet, els productors oleícoles estaven pendents i necessitats d'aquestes pluges per a que l'excel·lent campanya oleícola que s'espera enguany pugui arribar a bon fi, ja que les poques les pluges caigudes aquest estiu estaven arrugant els fruits i en alguns casos fins i tot fent-los caure a terra.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Maravilles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7:30 de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les EMUTE, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les EMUTE.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Encara queden alguns ruixats aquest matí en alguns punts de la costa, del prelitoral preferentment. Són ruixats que s'han debilitat respecte al de les últimes hores, però creiem que encara es poden reactivar durant aquest migdia, especialment també de cara a la tarda. Pot ploure en qualsevol punt del país, però en realitat allà on les precipitacions poden caure amb una mica més de ganes serà sobretot a les comarques del sud, comarques de Barcelona, de Tarragona i també en alguns punts del Pirineu i del Prepirineu, però hi ha inestabilitat i, per tant, de forma irregular, els ruixats podrien aparèixer en altres punts del país. Tot plegat amb un dia amb sensació de tardor, amb un dia ennuvolat, amb molta humitat i temperatures que avui els costarà de pujar. Sembla que aquests pròxims dies el temps ja serà una miqueta més tranquil. Encara potser demà podrien quedar alguns ruixats, especialment a les comarques del nord-est, també en algun punt de l'extrem sud del país. El rest, a poc anirà obrint-se el cel, s'anirà obrint clarianes, s'anirà sortint el sol i les temperatures s'aniran recuperant. Notarem aquesta recuperació, especialment entre dijous i divendres, amb un temps ja força més assolellat.
Amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora d'acomiadar, tancar i posar el punt i final en aquesta mitja horeta d'informació elaborada amb la col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Domènec Ramal és qui ha coordinat i presentat tot este temps d'actualitat, que demà, novament, a la mateixa hora i al mateix dial, arribarà a la vostra sintonia. Fins llavors, acabeu de passar una molt feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.